I ja sabeu que cada 15 dies ens visita en David Bueno, professor i investigador de genètica de la Universitat de Barcelona i divulgador científic que ens porta l'actualitat de les revistes de referència, l'actualitat del que passa a casa nostra i, a més, sempre ens obre una miqueta el cervell cap a noves paraules, nous conceptes. David, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Evidentment, si vosaltres també voleu fer qualsevol pregunta sobre el que comenti el David, encantats de la vida, també rebrem les vostres preguntes o els vostres suggeriments. Ja hem avançat a primera hora quina seria aquesta nova paraula que afegiríem a aquest diccionari científic que estem elaborant i que jo crec que hauríem de fer alguna cosa amb ell.
Jo crec que sí, perquè anem acumulant paraula rere paraula.
Anem acumulant paraules i, per tant, potser obrim un espai al blog, també, que seria el diccionari del David Bueno, perquè a poc a poc aneu repassant tots els conceptes, que després un dia farem un examen. La paraula de la quinzena, microorganisme. S-I-X-Y-R-O-B-O-T. En principi, el sentit aquest cop és una mica més fàcil d'entendre, perquè sembla que digui que parlem d'un organisme petit, no?
Doncs exactament. És una paraula que ella mateixa s'explica per si mateixa, no? Microorganisme és un nom que, de fet, des del punt de vista biològic, científic, no té un sentit massa clar, perquè no és rellevant. Microorganisme és qualsevol organisme petit. Petit vol dir que no es pugui veure a simple vista i, per tant, que cal fer servir aparells especials com els microscopis. Però des del punt de vista taxonòmic, de classificació dels éssers vius, no té cap mena de valor, perquè microorganismes n'hi ha de moltes menes diferents. Hi ha des dels bacteris, que són molt petits i tenen una estructura celular diferent a tota la resta d'organismes. Hi ha els llevats, que és un tipus de fong, llevat que es fa a la cervesa o que es fa al pa, per exemple, també són microorganismes, però amb una estructura celular molt diferent als bacteris, i també hi hauria els protozous, algues unicel·lulars i molts altres organismes petits. Generalment són unicel·lulars formats per una sola cèl·lula, i per això no els podem veure a simple vista.
Per tant, si els haguéssim de classificar d'alguna manera, que no fos com a microorganisme, com ho podríem fer?
Aquí ja la cosa es complica una mica més. Aquí entrem aleshores amb terminologia més científica, més concreta. Clar, els microorganismes formen part els bacteris, que antigament formaven part d'un regne d'éssers vius que es deia el regne de les moneres, però que actualment la taxonomia molecular fent servir gens com a eines per classificar, s'ha vist que no és un sol grup, sinó que són dos grans grups que s'anomenen els bacteris, pròviament dit, i els arqueus, un tipus de microorganismes que viuen en llocs molt extrems de temperatura, de pressió, de salinitat. I tota la resta serien els eucaris, i aquí hi hauria els llevats, els protozous, els animals, les plantes, els fongs i tots els altres. Per tant, la classificació actual el que fa és atomitzar aquest nom de microorganismes en diversos grups i subgrups. Per això deia al principi que des del punt de vista biològic no té un valor real aquesta paraula de microorganisme.
Ens hem quedat amb bacteris, arqueus i eucaris, que déu-n'hi-do ja els noms. Encara podíem entrar en altres classificacions, però en aquest cas demanem al David que s'esperi un moment perquè, com ja us hem anunciat i portem tot aquest matí pendents de la ciutat de Tarragona, Tarragona finalment serà la seu dels Jocs de la Mediterrània del Mediterrani del 2017 i estem ben pendents de quines són aquestes reaccions. Per tant, el Toni Castro està gairebé viatjant per tot el món o en concret molt a Turquia per poder parlar amb algú d'aquesta delegació que, a més, ho deu estar celebrant molt.
Així és, fa uns minuts a l'informatiu m'han sentit a l'alcalde de Tarragona, el senyor Josep Fèlix Ballesteros, també el president Artur Mas, i ara podem saludar en directe el senyor Mario Rigau, que és president executiu de Tarragona 2017, la persona que més ha seguit durant tots aquests anys aquest projecte de la candidatura de Tarragona i, per tant, suposem avui una de les persones més felices. El saludem, senyor Mario Rigau, felicitats, bon dia.
Felicitats i bon dia, sí, la veritat és que felicitat olímpica, diria jo, que és una sensació indescriptible.
Em deia la millor de les felicitats, eh?
Sí, jo crec que sí. Ha estat un frec a frec, ha estat molt competit, però bé, ens ha sortit bé i jo crec que és molt important.
Al final Tarragona ha resultat guanyadora, ciutat seu d'aquests Jocs de del Mediterrani 2017, per només 2 vots de diferència contra l'altre rival, Alexandria. Han passat molts nervis?
Bueno, el que hem fet és molta feina, sobretot. Però bueno, al final ha estat un moment molt feliç i això és l'important, i ara toca fer la feina bé cap al 2017.
Una feina, a més, és que va començar el 2007. Són molts anys treballant.
Sí, sí, la veritat és que sí. Però, en fi, uns jocs d'aquesta dimensió requereixen molta feina. Primer perquè te'ls donguin i després per organitzar-los bé.
Després de la presentació, deien els membres de la candidatura de Tarragona que oferia un millor projecte que l'altra candidatura, que Alexandria, sobretot perquè ja té fetes bona part de les instal·lacions.
Sí, efectivament. Aquest ha estat un dels nostres elements de força, però bé, n'hi ha hagut més també.
I què significarà per la ciutat de Tarragona aquesta seu dels Jocs del Mediterrani?
Bé, un revulsiu des d'un punt de vista d'injecció moral, d'esperança, de perspectiva de futur, i després està clar, doncs, un impacte econòmic també molt interessant en els moments que estem vivint.
I tant que sí, com dèiem, seran 23 països que competiran en 28 disciplines esportives. Això vol dir que seran molts atletes de totes les delegacions els que participen i, evidentment, tota la gent que els acompanya. Hi ha una xifra aproximada de la quantitat de gent que viatjarà cap a Tarragona per aquests Jocs?
Bé, això dependrà també de la promoció que en fem. De moment, tothom ens ha dit que com a candidatura mai havia tingut els Jocs Mediterranis una candidatura que s'hagi promocionat tant i tan bé. Això ens ho ha reconegut aquí tothom i ha estat un altre element també important per obtenir vot, però això dependrà de la feina que fem a partir d'ara. Tarragona té tots els elements per tenir molts i molts visitants arrel dels Jocs Mediterranis.
Senyor Rigau, hi ha alguna festa preparada a Tarragona per celebrar aquesta victòria?
Bé, arribem molt tard, de matinada de diumenge. Imagino que alguna gent ens està separant, però no, això per dilluns a la tarda n'hi ha una recepció a l'Ajuntament per l'alcalde i després ja veurem quina festa organitzem.
Bé, doncs només ens queda felicitar-lo de nou. Evidentment el deixem amb aquesta celebració, amb aquesta delegació que ha anat cap a Turquia, i agraïm a Mario Rigau, el president executiu de Tarragona 2017, que hagi atès els micròfons de Com Ràdio. Gràcies i felicitats de nou.
Felicitats a vosaltres també, perquè tot ha ajudat.
Gràcies, bon dia. Uns jocs que el que faran serà agrupar 3 continents que participen, Europa, Àfrica i Àsia, i que, per exemple, com a curiositat, l'emblema d'aquests jocs té 3 anelles entrellaçades.
En representació dels 3 continents que hi participen, països d'Àfrica, països d'Europa i també alguns d'Àsia, en aquests Jocs del Mediterrani que van néixer el 1951, recordem, serà la segona edició que celebra Catalunya. Barcelona va ser seu el 1955, ja fa uns quants anyets, i ara Tarragona ho serà el 2017, també una altra ciutat espanyola, com va ser Almeria, seu l'any 2005.
Bé, doncs, Toni Castro, moltíssimes gràcies. Hem anat connectant, en aquest cas, amb diferents punts per saber com s'ha viscut l'atorgació d'aquests Jocs del Mediterrani a la ciutat de Tarragona. Estem molt contents.
I tant.
Toni, bona feina.
Gràcies, bon dia.
I nosaltres, que estàvem parlant de microorganismes, el David Bueno ens deia que com a microorganismes, bé, que era un nom com molt genèric, no? Que era com dir, sí, organismes petits, d'acord? A banda d'això, ja entràvem una miqueta més amb particularitats o amb grups més específics, i aleshores era quan començàvem a parlar ja de bacteris, arqueus i eucaris, la cosa ja es complicava, i no sé si encara hi ha una classificació posterior.
No.
Ja
aquesta és l'última que hi ha, que s'ha fet amb base a criteris genètics i moleculars, i de moment és la que es dona per vàlida. Aquesta supera la que hi havia abans, que era la clàssica que tots havíem estudiat a l'escola i que encara s'ensenya a totes les escoles, que és la dels 5 regnes.
5 regnes?
5 regnes. Animals, plantes, fongs, protoctists, que serien unicel·lulars amb cèl·lules complexes, i els moneres, que serien els bacteris, unicel·lulars amb cèl·lules simples. però, no té, però està superada ja, perquè està dels que s'anomenen els tres dominis.
Això s'ensenyava a l'escola a quin curs?
Doncs no me'n recordo. No, jo sé que ara s'està ensenyant a primària, secundària...
D'acord, d'acord. Bé, hauríem de fer un repàs. El que sí que podem dir dels més petits és que, clar, evidentment aquests organismes poden ser més benignes per la nostra salut o poden ser més patògens. I en aquest cas, en el cas de que no siguin bons, tenen la complicació afegida de que justament són molt petits.
Són molt petits, sí, sí, sí. Però bueno, tenim força eines per lluitar-hi amb els patògens. De fet, sovint quan parlem de microorganismes ens imaginem això, els patògens, els bacteris que causen malalties com, no sé, el tifus, el tètanus, la lepra, la tuberculosi, o intoxicacions alimentàries com la salmonel·losi, la famosa salmonel·losi que quan s'acosta a l'estiu sempre s'encén a parlar perquè hi ha un lloc o altre passa, no? Però, de fet, hi ha molts més bacteris beneficiosos o molts més microorganismes beneficiosos que no pas perjudicials. Primer, tots els que fem servir nosaltres per fer el pa, per fer la cervesa, per fer el vi, però, a més, perquè els bacteris són els elements últims dels ecosistemes que degraden tota la matèria orgànica perquè el cicle biològic torni a començar, i dins del nostre cos, perquè justament dins del nostre intestí hi ha bilions de bacteris que ens ajuden a... De moment, sabíem ja de fa molt temps que ens ajuden a digerir l'aliment, i ara s'ha vist que serveixen per moltes més coses. De fet, tenim més bacteris a l'intestí que cèl·lules té el nostre cos. La qual cosa permet pensar, els bacteris ens ajuden a nosaltres i els importants som nosaltres, o som nosaltres que fem de carcassa mòbil a uns bacteris que viuen gràcies a que nosaltres els portem amunt i avall, no? Però bé, això ja seria més potser filosofia que no pas ciència.
Sí, perquè a més pesen molt, no? Aquests bacteris, si els ajuntem tots...
No, pesen més nosaltres que els bacteris.
Home, sí, clar, sí. Seríem nosaltres bastant més grans. Bé, el tema és que tot això ens serveix per donar pas i donar peu, com sempre, al que seria la notícia de la quinzena. Ara que ja ens hem posat en context, doncs comencem amb algunes de les notícies. Comencem amb la primera. Els ratolins criats amb mares sense bacteris intestinals són més curiosos i mostren menys ansietat que els normals. Estaríem parlant amb ratolins, eh?
Amb ratolins, sí, sí, sí. De fet, aquesta és una notícia que ja en vam parlar de forma molt breu, em sembla que el 19 de març, aquí en aquest mateix programa, i tenia a veure amb els estudis que es fan sobre el que s'anomena el microbioma. El microbioma és el conjunt d'aquests bacteris que tenim a l'intestí, i que s'han publicat molts treballs, alguns abans de l'estiu, la majoria fa, doncs això, 2 o 3 setmanes, no? Un dels abans de l'estiu és aquest, els bacteris criats per mares sense... els ratolins criats per mares que no tenen bacteris a l'intestí, és una soca molt específica de ratolins, són més curiosos perquè... El fet de no tenir aquests bacteris fa que alguns neurotransmissors del cervell associats a l'ansietat, com pot ser la dopamina o la noradrenalina, es degraden més. La qual cosa fa un vincle directe entre els bacteris de l'intestí i les nostres habilitats mentals o capacitats mentals o respostes mentals.
Clar, això, si ho traslladéssim a les persones poden viure ja sense aquest tipus de bacteris intestinals?
No. No. Però després ja us demostraré que millor tenir-los i tenir-los bé. Amb nous treballs. Aquests són més curiosos sense, però nosaltres no podríem viure sense, perquè no podem estar... Aquests viuen sense amb un menjar molt específic, amb ambients lliures de bacteris, amb estabularis totalment estèrils. No, nosaltres no. Bueno, potser a algú li agradaria viure en un lloc estèril, no? Però jo no crec que sigui massa enriquidor.
No. I evidentment, doncs... No és així, no? I més si agafem el transport públic, per dir d'alguna manera. Una altra notícia ens porta, en aquest cas, a parlar d'investigadors de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron, on es van identificar 3 enterotips característics amb importància metabòlica al microbioma humà. Què vol dir això, exactament?
Sí, el que es va fer va ser mirar si tothom tenia els mateixos bacteris en aquest microbioma, en aquest conjunt de bacteris que tenim a l'intestí, o no. I el que has de veure és que hi ha 3 grans grups de persones a tot el món segons els bacteris que tenim a l'intestí, però que no tenen res a veure ni amb el continent on viuen, molt poc amb el menjar que mengen. És a dir, com si bueno, fossin tres grans grups independents de qualsevol altra cosa. De fet, el que s'ha vist és que aquest microbioma inicialment passa de la mare als fills. Quan naixem, naixem sense bacteris a l'intestí i amb els primers contactes amb la mare és quan adquirim aquests bacteris. Doncs bé, aquests tres enterotips, aquests tres grans grups de microbiomes intestinals, es caracteritzen, tots tenen els mateixos tipus de bacteris, però n'hi ha que tenen més predominància d'uns bacteris, molta més quantitat d'uns que d'uns altres. I això marca diferències metabòliques que poden justificar, per exemple, algunes malalties a les que algunes persones són més propenses que d'altres, com pot ser la diabetis, com pot ser l'arteriosclerosi. Hi ha gent que és propensa a les inflamacions intestinals, fins i tot l'obesitat pot venir degut a això. Per exemple, el que s'anomena l'enterotip 1 té sobretot bacteris dels tipus que s'anomenen bacteroides i parabacteroides, tornem als noms rars, però és com es diuen. Aquestes persones poden aprofitar millor l'energia dels carbohidrats, dels sucres. Per tant, menjant menys sucres, obtenen la mateixa energia que una altra persona que no tingui els bacteris aquests o que en tingui menys. És a dir, segurament tindran més propensió a engreixar-se si mengen els mateixos sucres que un altre que no tingui aquestes característiques. El tipus 2 tenen sobretot bacteris del tipus Probotella i de Sulfibibrio. Dic els noms perquè veieu que són estranys, no per res més.
Sí, sí.
Que aquests el que fan és que degraden millor la mucosa, la pròpia mucosa intestinal. I això pot tenir efectes, per exemple, sobre les inflamacions intestinals. O sobre les flatulències, per exemple.
Això de degradar-ho millor, què vol dir? Que és bo o dolent?
És el que és. No és bo ni dolent. És el que és. Vull dir, tots tenen avantatges i tots tenen inconvenients. És com ser alt o ser baix, que és millor. Depèn si has de passar per un lloc molt estret o has d'arribar a dalt de tot d'un
no,
armari.
Dir, què vol dir degradar les glicoproteïnes de la mucosa intestinal?
Bueno, vol dir que aquestes persones tenen menys mucosa intestinal, menys protecció de les cèl·lules de l'intestí.
I, per tant, tenen més inflamacions.
És més probable, però llavors depèn de la dieta que tinguin. Depèn si la dieta és més agressiva, és més probable que tinguin inflamacions, si és menys agressiva, doncs ni ho notaran.
I ens anem cap a l'enterotip 3.
I l'enterotip 3 tenen uns bacteris que s'anomenen ruminococcus i arquemància, i molts més, però... I aquests el que fan és que degraden sobretot les mucines, és un tipus de sucre que té l'epiteli intestinal, i això fa que els nutrients que menja aquesta persona s'absorbeixin millor, els aprofiten millor. Bueno, igual que abans, ni és bo ni és dolent, és el que és. Però l'important també és que tots aquests bacteris produeixen moltes vitamines que també adquirim nosaltres. I depèn de cada tipus, produeix més unes vitamines o unes altres. La qual cosa també justifica que hi hagi persones que potser siguin més deficitàries amb un tipus de vitamina, perquè els seus bacteris intestinals en fan menys o no en fan gens. Clar, conèixer això...
És interessantíssim. Clar, perquè a més això també obre moltes perspectives a moltes coses, no?
Clar.
Si vas canviant bacteris uns quants bacteris d'un lloc en un altre, no? Vull dir, es podria crear un enterotip múltiple o mixte?
Bueno, no sé si hi han pensat, però seria una manera. O si no és una manera de poder entendre perquè hi ha persones que necessiten ingerir molta vitamina B i d'altres no. Per què? Perquè els seus bacteris intestinals ja la fan i ells ja l'agafen d'allà. És una simbiosi amb els bacteris aquests. Nosaltres els donem menjar i ells ens donen doncs, tota una sèrie de coses, també.
Déu-n'hi-do, aquesta notícia, que evidentment anirem seguint, ens posa en context per parlar d'altres notícies més recents relacionades amb la nostra flora intestinal. I en aquest cas és que s'ha demostrat que la dieta concreta de cada persona influeix a llarg termini en la reestructuració del seu microbioma.
Sí. Deia abans que el microbioma inicialment l'agafem de la mare, sobretot, perquè és de la mare de la que mamem, és la que estem generalment més en contacte els primers dies de vida, que és quan agafem aquest microbioma, no? Doncs bé, s'ha vist que a llarg termini el tipus d'alimentació també el reestructura i el fa canviar lleugerament. Tenim el que tenim, però el podem modificar una mica. Per exemple, s'ha vist que aquests enterotips que deia abans, aquests tres grans grups, la gent que menja greixos saturats en la seva dieta i moltes proteïnes d'origen animal, el seu microbioma es reestructura cap a l'enterotip de tipus 1, un d'aquells que dèiem abans. En canvi, les persones que mengen sobretot greixos insaturats i, o, una de les dues coses, són consumidores d'alcohol, tenen l'enterotip de tipus 2. I les persones que basen la seva dieta en els sucres, en els carbohidrats, pa, pasta, arròs, són més propenses a l'enterotip de tipus 3. Que, de fet, és el majoritari a nivell mundial, eh? El que ja té més gent amb diferències l'enterotip de tipus 3, perquè, de fet, la major part de cultures basen la seva dieta en els carbohidrats, ja sigui pa, ja sigui blat de moro, ja sigui arròs o qualsevol d'aquests cereals que fem servir.
També s'ha vist que el microbioma juga un paper molt important en l'educació del sistema immunològic.
Doncs sí, s'ha vist que hi ha un tipus celular específic del sistema immunològic, s'anomenen cèl·lules T reguladores, que interaccionen amb els bacteris intestinals, es modulen i transporten aquesta informació cap a la resta del sistema immunològic per educar-lo. I educar-lo, en el fons, el que vol dir és ensenyar-lo a reconèixer el que és propi per no reaccionar, perquè no reaccioni contra les teves pròpies coses, i el que no és propi, que per tant poden ser bacteris o virus que et provoquin malalties, per atacar-los. Doncs aquesta educació també és molt important justament per evitar les malalties autoimmunitàries. Perquè la malaltia autoimmunitària és que el sistema immunitari reconeix com a estrany una cosa que és teva, que és pròpia. Doncs els bacteris intestinals, aquest microbioma, juga un paper molt important amb això també.
Déu-n'hi-do, ja estem veient, en aquests moments són molt el que són els nostres bacteris. Fins i tot influeixen en la química cerebral.
Doncs això és el que a mi m'ha sorprès més, però és així. S'ha vist que els bacteris intestinals influeixen amb les secrecions hormonals i de neurotransmissors del cervell, i que ho fan a través de senyals que envia un nervi que connecta directament el cervell amb els intestins, s'anomena el nervi vaga, i en funció d'aquest microbioma, doncs, influeix també en el cervell. Per exemple, s'ha vist que alguns bacteris, per exemple, del tipus dels lactobacils, que estan en molts aliments probiòtics, provoquen, això s'ha fet en ratolins, s'ha de suposar que en persones serà, si fa o no fa igual, provoquen canvis en un receptor d'un neurotransmissor que s'anomena GABA, és el neurotransmissor més abundant del cervell, i aquests canvis en la recepció d'aquest senyal fa que en aquests ratolins els disminueixi l'ansietat i els comportaments, diguem-ne, de tipus depressiu. És a dir, que els nostres bacteris contribueixen a que siguem com som, a que potser hi hagi persones més animoses o menys animoses. O...
I què hem de menjar? Què hem de menjar? Perquè al final estiguem menys ansiosos.
Això serà una altra fase. Però de moment el que està clar és que ens influeixen en molt més del que nosaltres pensàvem. Molt més. Allà. I això, a veure, si m'ho deixeu dir de passada, si ens està sentint algun productor, seria un bon argument per alguna pel·lícula. Bacteris que condicionen el comportament de les persones o com fer que les persones siguin condicionades per uns bacteris dolents o bons o, sí, o dissenyats per algun científic boig, no ho sé.
Entraríem, doncs, al capítol de les pel·lícules de ciència-ficció. Si vol, pots quedar amb en Miquel Barceló. Nosaltres ja li diem en una estona. Ens anem ara a parlar del que seria la notícia que arriba de casa. Comencem amb la primera, que arriba de la mà de la polèmica. Bones notícies, alhora, és que el Ministeri de Ciència i Innovació ha concedit les primeres 8 distincions del Severo Ochoa.
Exacte. Aquest programa, el programa Severo Ochoa, preveu incentivar, amb una dotació econòmica inclosa, l'excel·lència dels centres i instituts de recerca. Aquest és el primer any que s'ha convocat i que s'han donat. Se n'han donat 8 i d'aquestes 4 han estat concedides a centres catalans, que són el Barcelona Supercomputing Center, l'Institut de Ciències Fotòniques, l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona i la Barcelona Graduate School of Economics, que és, de fet, l'única de les 8 que és de ciències socials. I la cosa és molt important, i més en aquest moment que l'economia fa una mica fluixa, doncs tenir una entitat de prestigi
d'aquest nivell aquí, no?
Dèiem que bones notícies, perquè evidentment tots aquests centres s'ho mereixen per la feina, però cal veure tots aquells que s'han quedat fora, no, també?
Hi haurà més convocatòries.
Hi haurà més convocatòries.
Sí. Si més no, és un estímul per tots.
Bé, perquè no tot sigui parlar de centres de Barcelona, parlem d'altres que estan repartits pel territori català?
Doncs sí, perquè clar, la major part de notícies de casa surten de centres de Barcelona, perquè és on es concentra la major part de centres de recerca. Però això no vol dir que no hi hagi centres molt bons o grups molt bons en altres llocs de la geografia nacional, no? Aleshores, un equip internacional en què han participat 7 països d'arreu del món, que ha estat coordinat per investigadors de la Universitat de Lleida, i també hi han participat de la Vall d'Hebron i de l'Autònoma de la Universitat Autònoma de Barcelona, han identificat una proteïna, el seu nom és EndoG, que està implicada en el manteniment de la forma i la funció del cor. De fet, aquesta proteïna el que fa és regular la funció mitocondrial. Els mitocondris són uns petits orgànols que hi ha a totes les cèl·lules i que són els que subministren la major quantitat d'energia metabòlica. El cor necessita molta energia perquè està bategant constantment. Per tant, la funció d'aquests mitocondris és vital pel funcionament del cor. Doncs bé, aquesta proteïna s'ha vist que està implicada, doncs, això, en el manteniment d'aquesta forma i funció del cor a través de l'activitat dels mitocondris, i això obre, d'una banda, la possibilitat d'una nova diana terapèutica per segons quines malalties cardíaques, i una altra és que pot permetre fer pronòstics. O sigui, no diagnòstics, tens la malaltia, sinó pronòstics. Ets propens a tenir aquest tipus de malaltia perquè la teva proteïna EndoG doncs no acaba de funcionar del tot bé o el que sigui.
Molt interessant.
I pensem que les malalties cardíaques són de les que causen més morts a tot el món.
Evidentment, que tenen unes conseqüències molt més greus. Ràpidament ens anem a parlar d'altres notícies destacades. La primera ens porta a parlar d'una cosa que, bé, no sé si caldria un estudi perquè ens ho digués, perquè jo crec que això ben bé ja ho sabíem tots. Els homes i les dones perceben de forma diferent el cos d'una dona patològicament prima, és a dir, anorèxica. Quin és el resultat de la investigació?
Doncs, a veure, tots ho intuïem, no?, que ho percebem de forma diferent. Però l'important d'aquesta investigació és veure quina és la base biològica d'això. El que han fet és ensenyar a nois i noies joves universitaris fotos de noies anorèxiques, mentre els hi valoraven l'activació del cervell. Doncs bé, el que hem vist és que en els nois, quan veuen fotos de noies anorèxiques, se'ls hi activa sobretot el lòbul frontal. Això ja era el més esperable. El lòbul frontal és el que controla la part més conscient del nostre cervell. Per tant, ja era lògic que s'activés això. Però s'activa d'una forma molt àmplia. En canvi, en les noies s'activa d'una forma molt més restringida. I a més s'ha vist que influeix molt en aquesta activació més restringida en les noies el nivell de preocupació que tinguin per tenir cura de la seva dieta, mentre que en els nois això no és tan influent, i el nivell d'ansietat del seu caràcter. Hi ha persones que de caràcter són més ansioses que d'altres. Aleshores, el que diuen els investigadors és que aquestes diferències en l'activació d'aquesta part del cervell poden explicar per què les noies són més propenses a aquests comportaments que porten cap a l'anorèxia que no pas els nois. Però el que és més important, el primer important és entendre-ho, però el segon és que això permet interpretar l'anorèxia des d'un altre punt de vista, que és com potser algun dèficit fisiològic en el cervell i que, per tant, que potser podria ser compensat amb tractaments farmacològics. Per tant, obre la via a noves maneres de tractar doncs, aquest problema realment greu.
Interessantíssim. Com sempre, la ciència que ens aporta font de riquesa, en tots els sentits. I bé, ara que estem en època de vampirs, perquè el tema es porta moltíssim, hi ha moltes sèries a la televisió, dic que els vampirs tenen raó. La sang és la font de l'eterna joventut. La sang és la vida, que deia aquell. Mira
doncs
com
sí.
Riu.
Sí, perquè recordo quan jo era adolescent m'encantaven les pel·lícules de vampirs. Ara fa temps que no en veig cap, però m'havien agradat molt. I realment, el que s'ha vist S'han fet uns experiments amb ratolins. El que s'ha fet és fer una transfusió amb sang agafada de ratolins joves, si se'ls ha fet aquesta transfusió, en ratolins vells. I el que s'ha vist és que els ratolins vells, quan se'ls hi posa la sang del ratolí jove, se'ls activa la neurogènesi al cervell. És a dir, es fan noves neurones en el cervell en una època de la seva vida que ja no se'n feien de noves. I això els millora la capacitat de memòria i d'aprenentatge. És a dir, a la sang hi ha alguna cosa que, com a mínim, rejuveneix el cervell, perquè fer noves neurones, en el fons, és rejuvenir el cervell. Aquest estudi no hem pogut descobrir quina és la molècula que hi ha a la sang que permet això, però, òbviament, ja estan treballant, no per evitar que hi hagi vampirs, perquè a la ficció seguirà havent-n'hi i fora seguirà sense haver-n'hi, tret d'alguna persona patològica amb problemes mentals, que hi ha algú que s'ho creu, però el que s'hi pot permetre és, sobretot, millorar la funció mental en persones que tenen malalties tipus Parkinson, Alzheimer o d'aquest tipus així.
Ara anava a fer una broma, però, clar, el que passa és que les coses no sé si s'expliquen, però potser ja hi ha hagut algú que ha fet aquest tipus d'experiments. Es deia dels Rollings, no?, que de tant en tant es feien transfusions de sang per estar més joves.
Bé, a mi m'ho havien explicat, no sé si és veritat o és llegenda urbana, però a mi m'ho havien explicat no per ser més joves, sinó per detoxificar el cos quan s'havien passat amb les drogues.
Sí, sí, clar, per tot serveix. Bé, no sé si serien, en aquest cas, els millors subjectes d'anàlisi químic, com a mínim, per estar al laboratori, o sí, mai se sap. Deixem el tema aquest per acabar parlant d'una d'espies.
Doncs sí, una de... espies. Estem acostumats a les pel·lícules d'espies on fan servir tinta invisible, codis xifrats d'aquells que ningú pot resoldre menys el protagonista de la pel·lícula. Doncs bé, s'acaba d'inventar una nova manera de xifrar codis pels espies, i és en bacteris. S'han dissenyat uns bacteris que, quan són il·luminats amb una longitud d'ona de llum determinada, emeten fluorescència d'un color. Doncs bé, combinant diversos d'aquests bacteris, per tant, combinant diversos d'aquests colors, es poden xifrar missatges. La gràcia d'aquest treball, que l'han fet uns químics de la Universitat Tufts de Medford, a Massachusetts, als Estats Units, és que el missatge, és a dir, la capacitat d'emetre aquesta fluorescència, no s'activa fins que no passa un determinat temps. Però, com que això ve codificat genèticament, són uns gens que ho fan, tu pots programar-ho perquè comencin a funcionar en un moment determinat. Per tant, si treus els bacteris aquells abans, és impossible saber quin missatge tenen. I s'autodestrueix el missatge. Al cap d'un temps, deixa de veure's aquest missatge. Allò típic de les pel·lícules, aquest missatge s'autodestruirà en 30 segons, doncs una cosa semblant. Deixa de veure's i mai més es torna a veure aquell missatge. I ells ho promocionen com a... o ho han venut a la premsa, si més no, com a una manera de codificar missatges pels espies.
Brutal, xulíssim. Bé, finalitzem, anem molt tard, però abans d'això, anem a agafar la darrera notícia del dia, que és aquella que sempre agafem amb pinces. Acabem amb la notícia que hauríem d'agafar amb pinces, que avui ens parla de l'Alzheimer.
De l'Alzheimer. Un grup de recerca ha dit que l'Alzheimer podria ser induït per un prió. El prió és un agent proteic, és una proteïna que no està plegada correctament i té la mala idea, per dir-ho d'alguna manera, que quan troba una proteïna igual que ella, però que està ben plegada, que fa la seva funció correcta, l'indueix a canviar i a tornar-se en proteïna aberrant. Això es coneix, per exemple, en el cas de les vaques boges. La malaltia de les vaques boges és deguda a un prió. No és infecciosa en el sentit de que pugui passar d'un animal a un altre, però sí ho és en el sentit de que si es menja un animal infectat per un prió, tu agafes aquestes proteïnes defectuoses i poden afectar-te a tu. Bé, per què la poso com a notícia agafada amb pinces? Doncs perquè hi ha hagut altres casos d'aquests i la veritat és que en molts casos han sigut contaminacions que hi ha hagut. Per exemple, fa un any es va dir que la síndrome de dolor crònic era deguda a una infecció per un virus. I justament en aquesta mateixa secció, fa unes setmanes, vam dir que això s'havia desmentit, que era una contaminació de les mostres. Què vol dir? Doncs vol dir que l'Alzheimer no té per què ser provocat per un prió, que potser sí que hi ha algun prió, algun d'aquests agents infecciosos, que provoqui una malaltia que nosaltres associem també a l'Alzheimer. però no tots els Alzheimer's. Per tant, agafem-ho en pinces. Tampoc ho descartem directament, perquè hi ha altres casos on sí s'ha descobert que hi havia un agent infecciós darrere d'una malaltia que no s'havia atribuït mai això. I el cas és, per exemple, la úlcera d'estómac. Sempre s'havia dit, això són els nervis. Doncs bé, ja fa uns anys es va veure que no, que hi ha un bacteri que quan s'instal·la a l'estómac provoca úlceres. Això sí, s'instal·la preferentment a les persones que estan estressades o d'un temperament especialment nerviós. Per tant, val la pena tenir-ho present, però de moment amb precaució.
Bé, doncs amb aquesta darrera notícia que agafem amb pinces, li agraïm al David Bueno que hagi estat avui amb nosaltres. David?